El grup empresarial Goodman s'adjudica la reindustrialització dels terrenys que va deixar la fàbrica Nissan a la zona franca. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dos anys després que sortís de la planta de Nissan l'últim vehicle fabricat, ja se sap qui es farà càrrec d'impulsar de nou la indústria en aquests mateixos terrenys. Serà l'australiana Goodman, que ha guanyat la gestió durant els propers 50 anys. Aquest és l'acord al que arriba a la mesa de reindustrialització que lidera el Consorci de la Zona Franca, que és la propietària d'aquests terrenys. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquest anunci, per tant, es confirma que en aquests terrenys s'hi construiran ara nous vehicles elèctrics.
L'empresa Goodman és qui va presentar la candidatura de manera formal i actua com a soci logístic del hub de mobilitat, format per una desena d'empreses que s'han proposat impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroit i recuperar la marca Ebro.
La gestió dels terrenys s'ha tancat, però encara queden més d'un miler de treballadors de l'antiga Nissan per recol·locar. Com valoren ells que s'hagi arribat ara a aquest acord per a la reindustrialització de la planta? En parlarem d'aquí uns minuts amb Roberto Carlos Pacheco, ell és delegat del sindicat Comissions Obreres. D'altra banda, quan fa un any just de l'esclat de la guerra a Ucraïna, Espanya confirma que reforçarà les tropes del país amb l'enviament de 5 tancs Leopard.
Estamos reparando en este momento 6 vehículos Leopard para ponerlos al día porque eran necesarios, con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pidieran, pudiera incrementarse ese número.
Ho ha anunciat la ministra de Defensa, Reyes Maroto, des del Congrés dels Diputats, i per cert que també hem sabut ara fa una estona que el president Pedro Sánchez viatjarà en les properes hores cap a Ucraïna. Serà la segona visita del cap de l'executiu espanyol en el país que està en conflicte des d'ara fa un any. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, avui hi ha hagut nova sessió del judici contra Laura Borràs i dos acusats més pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. I avui qui ha posat contra les cordes a Borràs ha estat una exadministrativa d'aquesta institució.
Hi ha una persona que ho pot fer, que és el senyor Herrero, a més ens el va venir a presentar.
La treballadora de l'entitat assegura que va ser Borràs qui va proposar a Isaías Herrero pel desenvolupament de la web abans d'iniciar el procés de contractació pública. Una declaració que posa en una tessitura més que complicada a l'expresidenta del Parlament. La mateixa treballadora ha explicat que ja va avisar a Borràs de les suposades irregularitats en la contractació.
D'altra banda, a Sallent, desenes de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Major del municipi per la mort d'una menor de 12 anys després d'assaltar d'un tercer pis ahir a la tarda. La seva germana bessona està en estat molt greu, però estable. La investigació dels Mossos apunta atenció a que les noies van saltar voluntàriament per problemes amb l'àmbit familiar.
Els agents van trobar dues cartes escrites per elles i dues cadires que haurien fet servir per enfilar-se. Les nenes rebien ajuda de psicòlegs de l'institut i també de fora, però això no havia fet saltar les alarmes. La família va arribar de l'Argentina i feia 3 anys que vivia a Sallent.
D'altra banda, us detallarem també el que us hem avançat aquest matí des de Ràdio Estel. La Generalitat ha adjudicat l'organització dels principals actes del govern d'aquest 2023 a una empresa que el mateix Departament de Presidència va denunciar a l'Autoritat Catalana de la Competència i que aquesta va prohibir que se la tornés a contractar.
Es tracta d'Iniciatives Events i Competència considera que l'empresa va cometre una infracció greu perquè va pactar una estratègia conjunta amb una altra empresa per assegurar-se de guanyar sempre els concursos on es presentaven.
Des d'aquesta mateixa emissora ens hem posat en contacte amb el Departament de Presidència. Cada moment no he volgut explicar els motius d'aquestes adjudicacions. I en el temps dels esports us explicarem que torna el Barça Gate. El portal de Objective diu que l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, va pagar 1,7 milions d'euros a entitats vinculades al seu equip de campanya. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han trobat informació en un pendrive que hi havia al domicili de Bartomeu amb el pressupost i la liquidació final de la campanya electoral.
Pel que fa a l'àmbit estrictament esportiu, el Barça ja és a Anglaterra, on demà jugarà els vuitens de final de l'Europa League contra el Manchester United.
Xavi ha viatjat amb 20 jugadors, on destaquen les absències ausències de Dembélé, Pedri i Gavi. D'altra banda, tornen a la convocatòria Sergio Busquets i Ronald Araujo.
Després, a la plana cultural, us explicarem que la companyia teatral El Tricicle rebrà el Premi Max d'Honor 2023. Serà a la gala que se celebrarà el dia 17 d'abril a Cádiz. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La Fundació de la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE, ha decidit atorgar la distinció als components de la icònica companyia catalana Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sanz pels 43 anys de trajectòria d'aquesta companyia.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Veurem si es confirma aquest canvi de temps que s'apropa. Ens ho amplia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Situació meteorològica marcada pels núvols i també per una davallada de les temperatures. De moment, avui, no molt important, tot i que avui les temperatures baixen una miqueta respecte a les d'ahir. Aquest descens el notarem més demà i també, sobretot, de cara a divendres i al cap de setmana. Atenció, que aquesta tarda tindrem ruixats, sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior i també alguns punts del prelitoral, unes precipitacions que aniran acompanyades de fang i la cota de neu baixarà fins als 1.600 metres al llarg de les properes hores. Demà, més inestabilitat, força més núvols i precipitacions que seran pràcticament generals a tot Catalunya, sobretot a la meitat nord del país, però també a la resta hi haurà precipitacions, ruixats i la cota de neu demà baixant fins als 800 metres tan sols, especialment comarques del Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent. En canvi, a la resta de Catalunya la cota de neu estaria situada al voltant dels 1.000-1.200 aproximadament, però demà sí que haurem d'agafar no només el paraigua, sinó també més roba d'abric respecte avui, més fred que farà de cara a divendres i també de cara al cap de setmana.
Les negociacions per a la reindustrialització de la planta de Nissan a la zona franca arriben al seu final i ja se sap qui s'encarregarà de gestionar els terrenys durant almenys els propers 50 anys. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha adjudicat avui formalment aquesta tasca a l'australiana Goodman, un grup empresarial que serà l'encarregat de reindustrialitzar la planta japonesa de cotxes 2 anys després del seu tancament.
L'operadora logística australiana és qui va presentar la candidatura de manera formal i actua com a soci logístic del hub de mobilitat format per una desena d'empreses que s'han proposat impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroit i recuperar també la marca Ebro. Amb l'adjudicació que s'ha fet pública avui, Goodman serà l'arrendatari fins al 2072 dels més de 500.000 metres de terrenys. A Goodman l'avala l'experiència de gestió de diversos espais logístics arreu d'Europa, als Estats Units i a l'Àsia. L'acord es podria oficialitzar a finals de mes amb un acte amb la ministra Reyes Maroto i el conseller d'Empresa Roger Torrent.
El camí, però, fins a arribar a aquesta adjudicació no ha estat gens fàcil. L'anunci que Nissan marxava de Catalunya es va conèixer el maig de l'any 2020, just després del confinament de la població per la pandèmia del coronavirus. Després de mesos de vagues, els treballadors van arribar a un acord amb la multinacional japonesa pels acomiadaments i després d'això, la Generalitat, el govern espanyol, els sindicats i la mateixa Nissan van constituir una mesa per dirigir aquest procés de reindustrialització per evitar no perdre de Catalunya aquest teixit industrial.
La xinesa Great Wall Motors es va postular com a candidat i va sonar com a substitut de Nissan durant mesos, però va acabar retirant-se del procés tot just abans de que la planta barcelonina fabriqués l'últim vehicle el desembre del 2021. Després que es va postular com a candidat preferit va ser un conjunt d'empreses que volen impulsar la marca de vehicles industrials elèctrics Zeroist i també recuperar la marca Ebro, que és qui finalment s'adjudicarà els terrenys.
Els treballadors de la Nissan durant tot aquest temps han hagut d'esperar 2 anys per saber quina companyia substituiria aquest gegant japonès que fabricava vehicles a Catalunya des de l'any 1979. Durant tot aquest temps els treballadors han anat esgotant les prestacions de i en aquests moments encara queden per recol·locar uns 1.300 treballadors de Nissan, del total de 2.500 persones que van perdre la feina. I per parlar de tot això ens podem saludar a aquesta hora amb en Roberto Carlos Pacheco. Ell és delegat sindical al sindicat Comissions Obreres. Senyor Pacheco, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com valoren aquest acord de reindustrialització amb aquesta nova empresa, amb Goodman?
Bueno, pues en una primera parte positivo de que ya consigamos que haya el adjudicatario de los terrenos, pero pendiente de la recolocación de los trabajadores, que es nuestro campo de batalla. O sea, al final es bien bueno que haya un proyecto para que podamos empezar a trabajar, pero hay que cerrar el tema de las contrataciones.
Uh-huh. ¿En quin punt està aquestes negociacions per recol·locar els treballadors?
Bueno, pues eso ya ha empezado. Silent ya está contratando a una parte de la plantilla por neutralizar y ahora falta que el proyecto grande, que es el hub, pues comience cuando le entreguen las llaves y pueda entrar en los terrenos de Nissan, pues empieza a contratar-lo antes posible.
Uh-huh. Guman podrà oferir feina a tots aquests treballadors i fent el mateix tipus de feina que feien fins ara?
Guman no, el HAP.
El HAP, el HAP.
El HAP, según nos dicen, sí. O sea, ellos tienen previsión de contratar a cerca de 2.000 personas en el año 2026. Pero sí que verá que los primeros años, pues estamos hablando de que de 1.000, 1.300 personas las pueden colocar.
Uh-huh. Quines condicions demaneu vosaltres com a sindicats perquè s'incorporin aquests treballadors?
La misma que tenemos en el acuerdo firmado desde en mayo de 2020. Uh-huh. O sea, el acuerdo que firmamos en su día pues es para todos los proyectos que van a reutilizar las plantas de Nissan.
Uh-huh. Andaneu, que s'hagi...
Digui. Que no solo es la planta de Zona Franca, también está la planta de Moncada, la planta que cerró de San Andreu, somos muchos compañeros que están pendientes de recolocar.
Uh-huh. S'han fet ja reunions en aquest sentit. Quina és la propera reunió que teniu agendada per començar a tractar aquests sí. temes, ara que ja se sap qui gestionarà aquests terrenys?
Sí, la mesa de empleo ya está abierta desde que no se puede, porque hasta que no se llegan los adjudicarios no pueden contratar a nadie, evidentemente, pero sí que se está trabajando en esa materia, ¿no? En empezar a contratar las próximas reuniones, pues en estos próximos días pues tengo ya reuniones para concretar, ¿sabes? Las primeras contrataciones, cómo se van a gestionar y eso va a ser a base del acuerdo que tenemos firmado con el proceso de legislación con todas las partes.
Uh-huh. Enteneu que s'hagi trigat 2 anys per poder tancar un acord amb un nou grup empresarial?
No. Esto es demasiado, esto es demasiado. O sea, al final aquí hay muchos intereses, muchos palos en la rueda, muchos retrasos, muchos agobios, mucha ansiedad, y la plantilla final, pues es verdad que estaba ya en un proceso de disgusto constante porque no se ve salida, ¿no? Entonces, al final, cuando ya das el paso adelante y ya se adjudica los terrenos a un ganador, pues por lo menos ya ves un poco la luz, ¿no?, de cómo va a acabar esto.
Uh-huh. Aquí, qui és el responsable de que s'hagi trigat tant en fer aquesta adjudicació de reindustrialitzar aquests terrenys?
Todas las partes, yo creo que son todas las partes. Es verdad que se ha trabajado muy duro y la gente ha estado constantemente, tanto las habitaciones, todas las partes, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchos intereses, muchos palos de la rueda. Ahora se retrasa, ganando se retrasa, ahora sale un concurso de licitación, ahora sale un ganador, ahora no sale. Entonces, no es la culpa de ninguno, pero es la culpa de todos. El que no tiene la culpa está claro que son los trabajadores, que están pendientes de trabajar. Eso no. Ellos están deseando que le den su puesto de trabajo para empezar a hacer su faena, ¿no?
Perquè quants treballadors s'han vist perjudicats en aquests 2 anys que s'han estat? Quina ha estat la situació dels treballadors durant aquests 2 anys?
Pues son 1.200 personas pendientes de recolocar, los afectados.
I gent, entenc, que es va anar a cobrar l'atur i que ara no el cobra.
No, la gent està cobrant l'atur. Són dos anys d'atur, y hasta diciembre no acaban el atur, ¿vale? Los plazos más esos son 2 años, o sea, hasta diciembre de 2021, o sea, de 2023, perdón, ¿sabes? Cuando se acaban las prestaciones. Y es verdad que hay gente que está trabajando, ha encontrado trabajo en otros sitios y está trabajando, ¿no? Y otra gente pues ha renunciado a la reindustrialización y se ha buscado la vida por otro sitio. Pero que nosotros el compromiso que tenemos es que tenemos que ofrecer 1.300 puestos de trabajo para toda la plantilla que se fue con el cierre de Nissan.
Ja per acabar, senyor Pacheco, quin límit es marqueu des dels treballadors o els sindicats per poder arribar a un acord?
No, o sea, al final nosotros estamos llegando que el límite, al final, el acuerdo ya prácticamente está cerrado, ya uno es el adjudicatario, ahora es pendiente de las firmas y cerrar la mesa de empleo como se tiene que cerrar, que eso no creemos que cueste demasiado, porque al final las bases están ya todas puestas, ¿no? Y cerrar un poco, completar un poco cómo son los procesos de contratación, los meses, los tiempos y esto. Y nosotros no ponemos una meta, o sea, la meta es que entren todos los trabajadores, pero así desde el minuto uno, ¿eh?
Queda clar, doncs, Roberto Carlos Pacheco, delegat sindical de la Comissions Obreres. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies a vostè. Adéu, bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més qüestions, us ho estem explicant des d'aquest matí aquí mateix a Ràdio Estel. A la Generalitat ha adjudicat l'organització dels principals actes del govern d'aquest any 2023 a una empresa que el Departament de Presidència va denunciar a l'Autoritat Catalana de la Competència. El mes d'octubre l'autoritat la va multar i ha prohibit al govern de Pere Aragonès que la contracti durant 2 anys per actes com el que ara s'han adjudicat a través de 2 concursos per valor de gairebé 1 milió d'euros. Ràdio Estel s'ha posat en contacte amb el Departament de Presidència que fins ara no ha volgut explicar els motius d'aquestes adjudicacions, Judit.
Es tracta de l'empresa
Iniciativa Events, que ha guanyat els concursos per fer l'acte institucional de la Diada de l'11 de setembre, l'entrega de les creus a Sant Jordi i altres esdeveniments que organitza la Generalitat i on participa el propi president aragonès. L'Autoritat Catalana de la Competència considera que aquesta empresa va cometre una infracció greu perquè va pactar una estratègia conjunta amb una altra empresa, Arcoiris Lighting Systems, per assegurar-se que sempre guanyarien els concursos on es presentaven.
Aquestes adjudicacions fraudulentes afectaven el Departament de Presidència entre els anys 2018 i 2021, quan estava en mans del partit de Junts per Catalunya.
La denúncia a l'Autoritat Catalana de la Competència la va presentar al mateix Departament de Presidència quan en va assumir les regnes Esquerra Republicana. Ràdio Estel també s'ha posat en contacte amb l'empresa, que no ha volgut parlar dels concursos públics guanyats ni tampoc de la sanció de Competència.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Avui, nova jornada en el judici contra l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i dos acusats més sobre la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. En la sessió d'aquest matí, una exadministrativa d'aquesta institució assegura que va ser Laura Borràs qui va proposar a Isaías Herrero per fer la nova web de la institució abans que s'obrís el concurs públic. Una declaració que complica encara més la defensa de la líder de Junts. Anem cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Gairebé 3 hores una antiga responsable d'administració de les lletres catalanes, quan Borràs dirigia la institució, ha llançat dards contra la gestió de la líder de Junts. Maria Assumpta Pagès Petit, en una declaració demolidora, ha reconegut Borràs. Va ser qui els va proposar l'acusat Isaías Herrero perquè fes el portal web.
Ja els hi va dir així.
Bé, les paraules de va dir li encarregaré al senyor Herrero, no.
Sí,
devia dir, hi ha una persona que ho pot fer, que és el senyor Herrero, a més ens el va venir a presentar, però això no me'n recordo gaire.
De fet, ha manifestat que tant ella com altres treballadors ens va sorprendre que aquesta feina no la fessin els propis informàtics de la institució. També ha apuntat que Herrero era qui feia totes les feines del portal web malgrat que estiguessin adjudicades a empreses diferents.
Estava clar que totes les feines les feia l'Isaías, el senyor Herrero. Per què? Perquè nosaltres estàvem adjudicant contractes a empreses diverses per portar a terme unes tasques del portal de les lletres, però totes aquestes tasques les feia sempre el senyor Herrero. I a mi em sorprenia, però li sorprenia a tota la gent de la institució de les lletres catalanes. Això ho sabia tothom.
La testimònia ha subratllat que no li agradava que Herrero sempre li enviés els pressupostos i va demanar que només li enviés a Borràs. Assegura que havia de rebre un pressupost de cada empresa i no d'una persona concreta, com feia l'acusat.
Gràcies, Sílvia. Més qüestions. 4 persones han estat detingudes per una presumpta agressió sexual a una noia durant la celebració dels carnavals a Sitges aquesta matinada. Segons han informat els Mossos d'Esquadra a Ràdio Estel, la víctima és una noia d'uns 30 anys i l'agressió s'ha produït a l'interior d'un habitatge.
Un dels detinguts hauria estat l'agressor i els altres 3 han quedat arrestats per no haver-ho evitat. La mateixa víctima està aquí avisant la policia. A hores d'ara, els detinguts estan declarant a la policia. Pel que fa al balanç definitiu de l'operatiu relacionat amb aquesta festa, des de dijous gras els Mossos han detingut 15 persones, la majoria per delictes de furts i per tràfic de drogues. També hi ha hagut 357 identificacions. D'altra banda, els Mossos també han desplegat el Pla d'Aga per controlar la tinença i l'ús d'armes blanques. En aquest sentit, durant el Carnaval de Sitges han intervingut 13 armes blanques que estan prohibides.
La plana de successos també ve marcada avui per la caiguda des d'un balcó de les dues germanes Bessones ahir a la tarda al municipi de Sallent. La caiguda de les dues noies hauria estat voluntària, segons les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra.
Els agents han trobat 2 cartes que s'estan investigant i 2 cadires on s'hi haurien enfilat. L'institut no havia detectat problemes d'assetjament a les noies. Una de les Bessones va morir el dimarts a la tarda i l'altra està ingressada en estat greu però estable per la caiguda des d'un tercer pis. Des del principi, els Mossos ja han descartat indicis de criminalitat en el cas. Les Bessones rebien ajuda de psicòlegs de l'institut, però això no havia fet saltar les alarmes. En el moment dels fets, el pare de les menors estava al domicili.
El succés, evidentment, ha commocionat tota la població de Sallent i aquest migdia desenes de persones s'han reunit aquest dimecres a la plaça de la Vila per fer un minut de silenci. L'alcalde del municipi, Oriol Ribalta, ha decretat la suspensió de totes les activitats públiques en plena celebració del Carnaval i ha ofert l'ajuda de l'Ajuntament a la família i a persones del seu entorn.
Estem consternats de la situació que hem hagut de viure. Per nosaltres és una tragèdia i des de l'Ajuntament doncs ens hem posat a disposició de la família primerament i de les persones que coneixen a la família, doncs, per poder donar qualsevol suport i ajuda.
Encara més qüestions. D'altra banda, Manresa, la policia també està investigant com un possible suïcidi l'accident de trànsit que hi ha hagut aquest matí a la carretera C-37 i que ha causat la mort d'una dona.
El cotxe de la dona hauria xocat contra un camió. A hores d'ara, la carretera continua tallada i s'estan fent desviaments tant en sentit nord com en sentit sud.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Espanya enviarà a Ucraïna 6 tancs Leopard que ara mateix estan sent reparats. Ho ha dit aquest matí la ministra de Defensa, Margarita Robles, des del Congrés dels Diputats.
Estamos reparando en este momento 6 vehículos Leopard, que Leopard 2 a 4, 6, insisto, porque a veces por la terminología de los Leopard la gente se equivoca, 6 que en este momento están siendo objeto de la reparación para ponerlos al día porque eran necesarios, con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pidieran, pudiera incrementarse ese número.
La previsió és que l'enviament es faci entre finals de març i principis d'abril i que s'integrin en un batalló amb altres països. Robles també ha recordat que ja han arribat a l'estat espanyol 55 membres de tripulacions per rebre formació. I justament ara que farà un any de la invasió russa a Ucraïna, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana a Rússia que aturi les hostilitats i que el conflicte torni a la via diplomàtica.
En un missatge institucional des del Palau de la Generalitat, Aragonès ha condemnat els atacs russos i ha anunciat que les properes setmanes el govern obrirà una nova línia d'ajudes de cooperació destinades a fer front a les conseqüències de la guerra.
Catalunya se suma a la crida internacional a l'aturada de les hostilitats per part de l'exèrcit de Rússia i la necessari retorn a una via diplomàtica de relacions entre pobles. Davant d'aquesta situació, Ucraïna trobarà sempre un aliat en Catalunya.
El president afirma que es tracta d'una de les pitjors crisis humanitàries a Europa i ha demanat que retorni al camí de la diplomàcia.
Tornant per uns moments a la sessió d'avui al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que d'aquí unes hores viatjarà cap a Ucraïna, retret també al Partit Popular les paraules que va fer servir ahir el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, quan li va demanar al Senat que deixés de molestar la gent de bé amb la seva llei trans.
En concret, ha fet servir la mateixa expressió, gent de bé, per recriminar el PP que només consideri que ho són les persones amb grans fortunes i no la classe baixa i mitjana.
Ayer lo dijo su presidente, ¿no? Dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien.
Ho ha dit en resposta a la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, que li ha retret que forci dimissions a Renfe pels trens que no passen pels túnels i no sigui capaç de cessar la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per les conseqüències de la llei del només sí és sí.
Si hay que estar en su gobierno es mucho mejor estar como comunista que como socialista, porque de los 40 ministros que usted lleva no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos. Y mire que se lo están currando.
Gamarra ha acusat Sánchez de trair els seus votants per haver dit que no pactaria amb Podem i Bildu.
I per cert que el Partit Popular ha presentat un escrit de queixa a la mesa del Congrés contra la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, per haver apartat la bandera espanyola a la sala de premsa durant una roda de premsa que va fer ahir.
Per al PP, Nogueras ha incomplert el reglament del Congrés perquè no ha respectat els símbols oficials. Els fets van tenir lloc ahir quan Nogueras va apartar la bandera perquè darrere seu, en la imatge de vídeo que emet el Congrés, només apareixés la bandera de la Unió Europea i no la bandera espanyola. El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha contestat amb ironia sobre el tema.
Superútil. Les banderes no alimenten, ni curen, ni consuelen.
Recordem que Nogueras va argumentar que va retirar la bandera espanyola perquè la tenia massa a prop.
I encara un últim apunt del Congrés, la moció de censura contra el president Pedro Sánchez que impulsa Vox estaria encapçalada per Ramon Tamames, segons ha confirmat el seu entorn.
L'economista de 89 anys va militar al Partit Comunista durant la dictadura, va ser el primer tinent d'alcalde del govern de Madrid, de Tirno Galván, i va cofundar Esquerra Unida però després es va afiliar al Centro Democrático y Social de gaire centrista i conservador. Vox continua sense confirmar la notícia.
Amb un apunt de la política catalana, les seccions locals d'Esquerra a Sabadell i Terrassa han informat que sí que se sumaran a la concentració convocada aquest diumenge a Sabadell contra el projecte del quart cinturó.
En una piulada, l'alcaldable de Sabadell, Gabriel Fernández, assegura que la decisió respon a la voluntat de preservar el riu Ripoll i també a la voluntat de fer front a l'emergència climàtica. Dilluns, la Direcció Nacional d'Esquerra va assegurar que, tot i estar en contra del projecte, no faria cap crida per anar a la manifestació, donant, però sí, llibertat a les bases per sumar-s'hi, si així ho volien.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sense moure'ns del Vallès, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut aquest matí el pare de les dues germanes assassinades al Pakistan. A l'home que han detingut a Terrassa el vinculen amb la preparació del pla per matar les dues filles.
Agents dels Mossos han estat escorcollant el pis de l'home al barri Sant Pere Nord de Terrassa. Els principals sospitosos del crim eren els seus germans, tots dos empresonats al Pakistan pel doble assassinat. Segons la policia, les dues germanes van ser víctimes d'un crim d'honor després de negar-se a portar fins a Espanya els seus marits, amb qui s'havien casat anys enrere, matrimonis forçats organitzats per la família.
I aquest matí s'han confirmat que les restes recuperades d'una fossa comuna del cementiri de Reus són les del militant antifranquista Cipriano Martos, assassinat ara fa 50 anys. Martos va morir al setembre de l'any 1973 per la ingesta d'àcid càustic durant un reinterrogatori de la Guàrdia Civil.
El passat 10 de gener, un equip d'arqueòlegs va exhumar les fosses i ja va avançar que les restes podrien ser compatibles amb les característiques físiques de Martos. Després d'analitzar-les genèticament en un laboratori, avui s'ha confirmat que és així. D'aquesta manera, Cipriano Martos es converteix en la 20a persona exhumada que s'identifica a Catalunya des de l'any 2016.
I acabem amb un apunt de Barcelona, perquè on un de cada 4 pisos de lloguer en tota la província són de grans tenidors. Això vol dir propietaris que tenen més de 10 pisos. El 60% d'aquests són empreses, entitats bancàries o fons d'inversió. Són les principals dades d'un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona de l'any 2021.
En total hi ha més de 3.000 grans propietaris que tenen més de 124.000 habitatges de lloguer a la província. Tot i que només representen una part molt petita del total de titulars que tenen pisos de lloguer a Barcelona, acumulen el 25% del parc de lloguer de la província.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Menys un minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Comencem la plana comarcal al Penedès, on la plataforma en contra del parc agrari que vol impulsar l'empresa Ametller Origen denuncia irregularitats en la modificació del pla urbanístic de Gelida.
El grup Stop Agropark demana que s'anul·li l'expedient que ha de permetre implantar el projecte. Així consta l'escrit d'al·legacions que l'entitat ha presentat i que posa èmfasi en la presència al territori de l'àliga cuabarrada, la poca cura que es té en la preservació dels espais protegits i la ubicació d'instal·lacions industrials en sòl agrari no urbanitzable d'especial protecció. L'entitat alerta que el projecte també afecta Sant Llorenç d'Hortons i que la modificació del pla urbanístic només fa referència a Gelida. Per això entenen que caldria una figura d'abast supramunicipal. Stop Agropark assegura que compta amb el suport de 3.000 persones i 125 entitats de la zona i reitera la necessitat que es faci una consulta ciutadana sobre aquest projecte.
I a l'Alt Camp s'ha tramitat la instal·lació d'una central solar fotovoltaica amb 72.000 panells al Cuber, al Milà i la Masó. El pressupost total d'aquesta instal·lació és d'uns 22 milions d'euros.
El projecte preveu una potència total instal·lada d'uns 45 megawatts en terrenys no urbanitzables. L'evacuació de l'energia es faria a través d'una línia d'alta tensió que creuria fins a 6 municipis. D'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica ha autoritzat la instal·lació d'una central solar fotovoltaica a la Selva del Camp. Batejada com a Mas Colom, la instal·lació tindria més de 6.000 panells.
I a Tortosa, a l'entorn del barri de Sant Jaume, un espai als peus del castell de la ciutat i dels passeigs de Ronda i del castell, a les portes de l'antic escorxador i museu de Tortosa, s'ha convertit en un gran museu urbà de memòria històrica.
Això està possible gràcies a la intervenció de l'il·lustrador Roc Blackblock, que ha pintat més de 115 metres lineals de murals amb representacions de les tres cultures, l'andalusina, la cristiana i la jueva, i també dibuixos de diferents períodes històrics de Tortosa. Les il·lustracions han transformat un entorn degradat, on destacava el material aïllant groc a les parets que quedaven a la vista amb l'enderroc d'algunes cases.
I marxem ara cap a l'Empordà, concretament al Cap de Creus, on s'han gravat per primera vegada les imatges d'una llúdriga sortint del Mediterrani.
Tot i que sí que es té constància de la presència d'aquestes llúdrigues a la costa, mai no se les havia pogut enregistrar entrant o sortint del mar. L'exemplar enregistrat és un mascle adult i forma part de les primeres famílies de llúdrigues que se sap que viuen al mar la major part del temps. De fet, ja fa 7 anys que els investigadors saben que almenys una desena de llúdrigues habiten en zones litorals, a prop del mar, quan són una espècie d'aigua dolça i, per tant, haurien d'estar prop del riu. Les imatges enregistrades formen part del projecte del Departament d'Acció Climàtica i també de la Fundació Barcelona Zoo, que radiografia els costums litorals a l'Alt Empordà de les llúdrigues.
I a Lloret de Mar hi haurà l'any 2026 68 nous habitatges de protecció oficial. Un 25% dels pisos es destinaran a joves i un altre 25% serà per a les famílies en situació vulnerable. La resta s'adjudicaran a les persones inscrites en el registre municipal per accedir a un pis públic.
En total es preveu que els pisos ocupin més de 5.000 metres quadrats i la intenció és que siguin habitables el 2026. Els pisos seran prioritàriament per a les persones que portin 3 o més anys empadronades a Lloret de Mar. Ho explica l'alcalde del municipi, Jaume Dolçat.
Es tracta de construir 68 habitatges, que el lliurament serà l'any 2026, amb un sòl que cedeix l'Ajuntament de Lloret, amb un finançament que fa el departament mitjançant l'Incasòl i amb una posterior gestió que farà l'Agència de l'Habitatge.
La construcció d'aquesta promoció costarà més de 9 milions d'euros.
I acabem aquest recorregut a Olot, on els agents rurals han denunciat un home per enverinar gossos i gats.
La investigació va començar després de la denúncia de l'amo d'un gos que va detectar que la seva mascota havia menjat verí i el va haver de portar al veterinari. El gos es va recuperar i durant la investigació es va detectar que a la mateixa zona d'Olot havien mort enverinats altres animals domèstics. Quan els agents rurals van entrar a la finca de l'home, que van detectar com a sospitós de la matança, van trobar el pot d'un producte il·legal i han pogut comprovar que és el mateix verí detectat en dos gats morts.
Gràcies, Judit, als esports. Comencem els esports tornant a l'actualitat de l'anomenat Barça-Gate, perquè el portal d'Objectif publica avui que l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, va desviar, Anna, 1,7 milions d'euros a entitats vinculades al seu equip de campanya.
Sí, segons aquest mitjà, una de les societats pantalla, presumptament utilitzada per fer pagaments a periodistes afins a l'expresident per reformar la seva reputació, era la d'Amalgama Marketing, de la família Sambola. Aquesta empresa hauria cobrat almenys 170.000 euros del Barça en conceptes d'assessorament. Els Mossos han trobat aquesta informació en un pendrive que estava al domicili de l'expresident, on es detalla el pressupost i la liquidació final de la campanya electoral. Recordem que en el cas Barça-Gate també s'investiga l'aleshores vicepresident de l'àrea de patrimoni del club, Jaume Masferrer, l'exdirector executiu Òscar Grau i l'excap de l'assessoria jurídica, Roman Gómez Ponti, a banda de Bartomeu.
Deixant aquest àmbit i pel que fa ja directament al terreny de joc, el Barça ja és a Anglaterra. Els de Xavi jugaran demà els vuitens de final de l'Europa League contra el Manchester United.
Per aquesta eliminatòria, que va acabar amb empat a dos al Camp Nou, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha deixat a Barcelona Pedri i Ousmane Dembélé, que són baixa per lesió, i també a Gavi, que ha de complir sanció. Qui torna a la convocatòria és Ronald Araujo, que no va entrar en la llista contra el Cádiz perquè havia de complir un partit de sanció a la Lliga, i també torna el capità, Sergio Busquets, que tot i que sí que va entrar en la convocatòria contra els andalusos, no va sumar minuts per precaució. Pel que fa al rival, el tècnic del United, Ten Hag, recupera Lisandro, jugador molt important a l'eix de la defensa dels Red Devils, i en canvi, Anthony, de moment, continua sent dubte. L'entrenador acaba de fer la roda de premsa habitual que es fa el dia abans del partit i ha dit que l'objectiu és guanyar grans partits com el de demà i tornar al United al lloc més alt, que és el que es mereix.
En canvi, que ha agafat un avió des d'Anglaterra aquesta matinada, ha estat el Real Madrid, que ja és a la capital espanyola després de superar el Liverpool en l'anada dels vuitens del final de la Champions per 5-2.
Amb aquesta victòria els blancs tenen molt encarrilada l'eliminatòria després de la golejada dels anglesos a l'anada. Tot i començar perdent per 2-0 gràcies als gols de Darwin Núñez i de Mohamed Salah, els blancs empataven el joc al descans amb un doblet de Vinícius. A la festa s'hi van sumar també Militao i Benzema a la represa del partit. En aquest cas, el francès en va fer dos. Qui també ha agafat avantatge en aquesta eliminatòria és el Nàpols, que ha guanyat l'Eintracht de Frankfurt per 0-2 a domicili. La resta de partits d'aquesta competició jugaran avui a les 9 de la nit tots dos. L'Inter rebrà el Porto i el Manchester City visita l'estadi del Leipzig.
I encara en futbol, el Barça femení ha fet oficial aquest migdia la renovació de Clàudia Pina per 3 temporades més i, per tant, vestirà de Valorana fins l'any 2026.
És una de les peces fundamentals de Jonathan Giraldi. Escoltem les declaracions de Pina a Barça TV.
El Barça ha sigut tota la meva vida. Soc culer des de sempre, des de ben petita, i bueno, crec que se'm nota. Al final tinc un sentiment pel Barça bueno, molt gran i espero seguir aportant, creixent i cada cop ser més important a l'equip.
La davantera de Montcada acabava contracte aquest estiu i seguirà defensant els colors del Barça 3 anys més. El 2018, després de passar per totes les categories inferiors, Pina es va convertir en la jugadora més jove en debutar amb el primer equip. En aquell moment tenia tan sols 16 anys. Des d'aleshores ha jugat 86 partits oficials on ha marcat fins a 36 dianes. Aquesta és la segona renovació en menys de 24 hores de la plantilla del Barça de Jonathan Giraldez. Ahir es va ampliar el contracte de la portera Cata Coll, que va signar fins al 2026. La mallorquina es mostrava molt agraïda per l'aposta que està fent el club per la gent jove.
Crec que he fet bona feina, estan confiant amb la gent jove, ja es veu com amb la Jana, la Pina, la Bruna, la gent jove, i per això ens agrada, no? I estan confiant i han d'apretar perquè volen ser el futur del Barça.
Cata Coll va fitxar pel Barça l'estiu del 2019 i després d'una temporada cedida al Sevilla ha mostrat sempre el seu compromís amb el club blaugrana. La mallorquina de 21 anys ha signat tot just el dia que es va lesionar del genoll, una lesió que es troba ja en la seva recta final després d'un any.
Canviem de qüestió en bàsquet. Aquest vespre hi ha jornada europea femenina. L'Uni Girona rep pel Kukurova turc a l'Eurolliga i el Cadí la seu s'enfronta al Galatasaray als quarts de final de l'Eurocopa.
A 9:15, les gironines buscaran superar el Mersin turc, que és segon a la classificació. L'Uni no pot fallar si vol mantenir-se en la quarta posició i classificar-se pels play-offs. Abans, a les 7:00, el Cadí la seu es juga a l'accés a les semifinals de l'Eurocopa contra el Galatasaray. Les lleidatanes venen de superar el Flams Carolo a l'última jornada. Aquest partit l'hauran de jugar sense la seva capitana, Ariadna Pujol, que, per cert, s'acaba de fer oficial el seu fitxatge pel Barça santfeliuenc. L'exterior de 27 anys ha firmat fins a final de temporada amb el club blaugrana i ja s'entrena a les ordres d'Isaac Fernández.
I avui en handbol, cita important també el Palau Blaugrana. Els de Carlos Ortega reben el PIC Seguet Ungarès a 8:45 del vespre.
El partit d'anada del PIC Arena va ser molt igualat a la primera meitat. De fet, la diferència era de tan sols un gol a favor dels hongaresos. A la represa, el Barça va acabar remuntant i es van portar els dos punts amb una clara victòria, 28-35. El Barça lidera la classificació del grup B amb 23 punts i el PIC Seguet és cinquè amb 10 punts. Si els blaugranes guanyen, s'asseguren la primera plaça i també jugar el partit de tornada dels quarts de final al Palau Blaugrana. Escoltem el pivot Luis Frade.
El PIC Seguet es un equipo que está en una fase ascendente y que tiene muy buenos jugadores. Es un equipo que sabe jugar tanto de contior externo como en la línea y tenemos que estar preparados para todo.
Pel maig d'avui, el tècnic recupera una peça clau en la defensa, que és Thiagos Petrus, jugador que, per cert, va jugar amb els hongaresos durant 3 temporades, just abans de signar amb el Barça l'estiu del 2018.
I en tenis, l'actual número 2 del món, Carlos Alcaraz, no ha pogut acabar el seu partit del torneig de Rio degut al diluvi que ha caigut a Rio de Janeiro.
El murcià, vigent campió d'aquest Open, guanyava el brasiler Mateus Alves per 2 sets. La informació que ens arriba des del Brasil és que el partit es reprendrà al llarg del dia d'avui, tenint en compte la diferència horària, però de moment no hi ha hora prevista. L'altre partit que també s'ha hagut de suspendre és el d'Albert Ramos. El català perdia contra l'argentí Tomás Martín Echeverri per 5-7 i 4-3 i haurà d'aprofitar l'aturada per remuntar.
Ja acabem la informació esportiva també encara amb un punt de tenis, perquè aquesta matinada s'ha donat a conèixer la llista d'inscrits del Masters 1000 de Miami.
En el quadre masculí apareixen Rafa Nadal, que feia des del 2017 que no competia en aquest Open, i també Novak Djokovic, però la participació del serbi no està del tot clara perquè l'Administració de Seguretat de Transport nord-americà demana un certificat de vacunació complet contra la Covid a les persones no residents del país, cosa que Djokovic no té. El tenista actual número 1 del món ja es va perdre l'Open d'Austràlia per no estar vacunat i també es va perdre tota la gira americana i l'Open dels Estats Units. En aquest Masters 1000 de Miami també hi haurà Paula Badosa. I acabo amb un últim apunt, perquè el català Nil Llop s'ha classificat per primera vegada pel Mundial Absolut de Patinatge de Velocitat. El del Prat de Llobregat, que es troba entre els 20 millors del món, competirà en proves de 500 i de 1.000 metres.
Gràcies, Anna. Abans d'obrir la plana cultural, com cada dimecres, toca parlar d'economia i d'analitzar tots aquests temes que hem anat explicant aquí a l'Estel Migdia al llarg de la darrera setmana. Ho fem amb els companys de l'Espai 08 i avui ens acompanya en Marc Riudavets. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, la setmana passada explicàvem que la vicepresidenta primera del govern espanyol, no, Nadia Calviño, ministra també d'Afers Econòmics, havia celebrat que les previsions econòmiques de la Comissió Europea pronosticaven que Espanya tindria el creixement més gran entre les grans economies europees i que estaria molt per sobre també de la mitjana de tota la Unió Europea i de la zona euro. Això és realment així?
Sí, bueno, les dades que ha portat la Comissió Europea efectivament pronostiquen un creixement de l'economia espanyola al voltant del, crec, de l'1,4% del PIB el 2023 i del 2% pel 2024. I realment aquestes són les dades de la previsió que hi ha. Jo crec que gran part d'aquest creixement també té a veure amb el pla de recuperació que ha implementat la Unió Europea i el tema dels fons Next Generation, on, per exemple, just ara per Espanya s'ha aprovat la tercera remesa d'aquest fons i, de fet, és el primer estat en aconseguir aquesta tercera remesa.
Mm-hmm. Tot i aquestes dades, l'economia espanyola pot respirar tranquil·la encara estem en risc de caure en una recessió econòmica?
Doncs, a veure, òbviament aquestes dades són bones notícies, però crec que quan parlem si hem d'estar tranquils o no davant d'una recessió econòmica, s'han de tenir molts factors en compte, no? I crec que un primer factor que, diguéssim, s'ha de tenir en compte actualment, no? I veient la situació geopolítica arreu del món i tal, és que la composició de l'economia espanyola sol ser molt vulnerable als xocs externs, no? Per tant, si crec que hi ha alguna cosa que s'ha de fer per, diguéssim, guanyar certa tranquil·litat, és aprofitar aquests recursos europeus per transitar cap a una economia que estigui més protegida davant dels xocs externs i, a més, que sigui més sostenible, no? Per tant, pel que seria pel futur com immediat, de l'economia espanyola, jo crec que el que passa per fer una assignació intel·ligent del que són els fons Next Generation.
D'altra banda, també la Comissió Europea destacava la baixada, no, de la inflació general als països de la zona euro, ho explicàvem també aquí. Aviam, els consumidors, quan podem començar a notar aquesta davallada?
Sí, és veritat que hi ha unes perspectives de que hi hagi com una moderació de la inflació. Ara bé, és veritat que pot ser que a part de la caiguda o moderació d'aquesta inflació s'expliqui o es tradueixi en una caiguda de preus de certs productes, però també pot ser veritat que al final les tasses interanuals, que és com es mereix la inflació generalment, poden indicar més aviat que els preus o no augmenten o augmenten en mesura. Això ho haurem de veure, perquè ho haurem de veure amb les dades quan ens arribin en aquest futur proper. Però crec que el que és interessant per la gent que ens està escoltant avui és que quan parlem de com de ràpid o menys o més ràpid es materialitzarà la moderació de la inflació en els preus, s'han de tenir en compte de que els preus precisament solen tenir certa resistència a tornar als seus nivells inicials un cop han augmentat. És el que en economia coneixem o diem com a misteris dels preus, no? És a dir, davant d'un xoc dels costos de producció, com pot ser, per exemple, l'augment dels preus de l'energia que hi ha hagut en aquest últim any, els preus solen reaccionar a l'alça de forma molt ràpida. Però llavors el que passa és que solen caure de forma més lenta o senzillament no ho fan quan el xoc desapareix. I això pot arribar a ser un problema.
Tot això venia vinculat, ho hem anat explicant també, pel que fa a la guerra d'Ucraïna, no? Ara que ja farà un any que va començar i que sembla que no té aturador, segons les paraules que vam escoltar ahir del president rus Putin. Per tant, et volíem preguntar com a economista quin impacte seguirà tenint en la nostra economia i si creus que ja han passat el pitjor de tota aquesta crisi que ens ha portat aquesta guerra d'Ucraïna.
Sí, bé, l'impacte d'una crisi sempre... l'impacte d'una guerra sempre és incert. I també depèn de com evoluciona el conflicte, i en aquest sentit fer prediccions és difícil, no? Però també és veritat que al final les diferents economies de la zona euro han anat aprenent a viure amb el conflicte i han d'aprendre a viure amb el conflicte i a ser-ne menys vulnerables. I crec que el més important per fer front a la situació és seguir reduint la dependència que es pugui tenir respecte al gas rus i, per tant, com estava comentant abans amb el tema dels fons Next Generation i invertir, diguéssim, de forma intel·ligent aquests diners, crec que el més important és seguir apostant per la transició verda i la transició ecològica, que més enllà de ser una cosa que ens reduirà la dependència, diguéssim, respecte al conflicte a Ucraïna, és una cosa que en general necessitem en general.
Vinculat a això que deies, no? L'altre dia el Parlament Europeu va donar llum verda, ja prohibia la venda de vehicles de benzina i de dièsel a partir de l'any 2035, per tant, encaminats també en aquesta energia verda, la descarbonatització de nivell europeu. Per tant, quin impacte tindrà concretament aquesta decisió en l'economia espanyola?
Sí, aquesta decisió tindrà cua perquè no deixa de ser que el sector automobilístic és i ha estat important tant a Espanya com a altres països europeus, tot i que crec que és una notícia que ens ha d'ajudar a replantejar-nos els patrons de mobilitat com a societat, no? Que, de fet, diguéssim, no sols hauria de passar, no? Per, diguéssim, una reducció o prohibició de la venda de cotxes de combustió, sinó que també hauria de passar per altres coses com substituir el 100% dels vols de curta distància i reduir al màxim els vols de llarga distància, però més com centrat en l'anunci del Parlament Europeu i veient que clarament hi ha una voluntat d'eliminar el que és l'ús del vehicle de combustió, crec que també és una notícia o és un bon moment per entendre que l'Estat ha de prendre un rol actiu en el que ha de ser la política industrial dels pròxims anys, no? És a dir, crec que és important, arrel d'aquesta notícia, i veient que no passarà fins al, diguéssim, al 2035, que l'economia, o que l'Estat ajudi a transitar l'economia cap a una economia on, per exemple, s'inverteixi més en el que seria la producció o la fabricació de vehicles elèctrics o en la investigació I+D per generar bateries més eficients i que, per tant, l'alternativa del cotxe al cotxe de combustió sigui, diguéssim, possible i, a més, accessible per al conjunt de la població.
Doncs, Marc Riudavets, economista de l'Espai 08, gràcies per aquestes preguntes que teníem preparades avui per tu d'analitzar el que hem anat explicant al llarg de la setmana. Ens retrobem d'aquí uns dies. Que vagi bé.
Sí, a vosaltres. Que vagi bé. Bona tarda.
Aquestes trompetetes que sonen vol dir que ja tenim l'Olma Giró a l'estudi per parlar de la informació cultural. Olma, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
No les toques tu, aquestes trompetes, no?
No, però a mi m'agrada aquesta sintonia, fa cultura.
I home, i tant que fa cultura, com la notícia que explicarem a continuació.
Vinga, va, dispara.
I és que els admiradíssims i estimadíssims tricicles rebran el Premi Max d'Honor 2023 a la gala que se celebrarà el proper dia 17 d'abril a la ciutat de Cádiz. Yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo de mi soñador. Y es que yo... Hem però, perquè està...
Ai, anava a arrencar,
home. Perquè, clar, sí, no podem estar parlant del tricicle i està ficant aquí el Soy un truán, soy un señor.
Soy què?
Soy un truán, soy un señor.
D'acord. No, si no em deixes començar, evidentment no puc explicar-te per què està sonant aquesta cançó. I és que és amb la cançó, amb el gag, que es van començar a fer famosos i molt famosos el tricicle ara ja fa uns anys. Llavors, no, és com amb una cançó que la gent els identifica molt, perquè molts d'ells els van veure per primera vegada a la televisió amb aquesta cançó.
Estàvem parlant, fiquem un fragment del tricicle perquè la gent, no?, per vincular-ho, però clar...
Exacte. Clar, no, a veure, evidentment són muts, però sí que si hi ha una cançó que es pugui identificar amb el tricicle és aquesta. Vinga, va, parlem del que dèiem, que rebran el Premi Max d'Honor del 2023, perquè la Fundació de la Societat General d'Autors i Editors, la coneguda com SGAE, ha decidit atorgar aquesta distinció als components de la icònica companyia catalana Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans pels 43 anys de trajectòria de la companyia, evidentment. El lliurament dels premis, com comentaves, es farà a la gala dels 26ens Premis Max, que es farà a Cadis el 17 d'abril, i, però això sí, no s'han volgut esperar el 17 d'abril, i aquesta nit els components del tricicle ja ho han celebrat al Liceu, on han fet una trobada amb la premsa i s'han mostrat molt contents per aquest reconeixement. El mateix Liceu que, per cert, va ser on la companyia es va acomiadar dels escenaris ara fa tan sols 2 mesos i mig.
Mira, i avui, en funció, o sigui, arran d'aquesta nominació, o sigui, aquest premi Max d'Honor, ells mateixos explicaven en una entrevista que és curiós que reben el Premi Max d'Honor, però que durant la seva carrera artística mai van estar nominats a un Premi Max d'Honor.
I per això ho celebraven tant, per això estaven tan contents d'ahir, perquè dius, mira, hem hagut de deixar-ho, no? Acabem. Bé, també hi ha molts artistes que se'ls reconeix massa tard, però en aquest cas, mira, encara ho poden celebrar i ho celebraran a l'abril a Cadis.
Mira, no deixem l'humor, perquè aquest estiu hem sabut que la companyia musical i d'humor Les Luthiers faran parada a Barcelona i Sant Feliu de Guíxols per acomiadar-se també dels escenaris.
I potser després rebran un Premi Max. Broma.
Esperarem.
Del 4...
esperem que sí, esperem que sí. Mira, tu, premis aquí que li donin a tothom.
Sí, reconeixement sempre estan bé. Del 4 al 6 de juliol, Les Luthiers actuaran a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Llavors, el dia 9 de juliol aniran fins al Baix Empordà, a Sant Feliu de Guíxols, on faran un concert al festival Porta Ferrada. Els argentins presentaran l'espectacle Más Tropiezos de Mastro Piero, que feia 15 anys, per cert, que no presentaven cap espectacle nou. El convidat també incorporarà algunes de les obres del repertori més mític, més tradicional de la companyia i que més riures doncs, han despertat arreu del món. Les entrades per a les actuacions a Barcelona i també per la de Sant Feliu de Guíxols es posaran a la venda demà i serà a partir de les 12 del migdia.
No s'ho perdeu, per tant. Mira, i avui hem de tornar cap a la Berlinale, parlant de cinema, perquè el director Steven Spielberg ja té a les seves mans l'Os d'Honor d'aquesta 73a edició del Festival Berlinale, un reconeixement a tota la seva carrera.
For most of my very busy life, I've been on a bullet train, but change and loss, it accumulates.
Spielberg, que ara estem escoltant en el seu discurs, ha dit, atenció, que vol fer una sèrie sobre la vida de Napoleó i que aquesta estigui basada en el guió de Stanley Kubrick i que ho farà més en format sèrie per HBO Max. Un Spielberg que ha estat ovacionat durant uns minuts, llargs minuts, i que ha donat molta importància a la memòria i al fet de recordar. Precisament la seva última pel·lícula, Los Fabelman, és la més personal que ha fet fins ara i explica la seva infantesa. Spielberg ha assegurat que té corda per temps, així que ho celebrem. I, per cert, que aquest Festival de Cinema Internacional de Berlín s'allargarà fins aquest diumenge, així que n'anirem parlant.
La setmana que ve coneixerem si hi ha les 5 catalanes premiades, no?, que participaven 5 catalanes que volien seguir els passos
del camí del Carràs. Sí, sí.
A veure si s'enduen i tenen la mateixa sort que va tenir Carla Simona amb el Carràs. Mira, hi ha
Sevilla.
Seguirem
informant.
Exacte, això dilluns que ve ens ho amplies aquí en aquest mateix programa. Com també, a veure si sabem ja si Sevilla, perquè té molts números, de ser la seu de la gala dels Premis Grammys Llatins de l'any 2023.
En aquest cas també ens seguirem informant, perquè, de fet, si això passés, seria la primera vegada que la cerimònia no es faria als Estats Units. Ho ha anunciat aquest migdia el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Y acogerá en noviembre, como decía, los Latin Grammy Week, una semana de actividades de primerísimo nivel, con al menos 8 grandes eventos musicales que tendrán como el colofón la entrega de los premios.
Aquest matí, Moreno, el president de la Junta d'Andalusia, s'ha reunit amb el CEO de l'Acadèmia Llatina de Gravació, Manuel Abud. Ara, però, com comentaves, falta aquesta confirmació oficial que ens digui que els Grammys Llatins aquest any es faran a Sevilla.
Veurem si s'ha avançat o no el president de la Junta d'Andalusia en aquest, a l'hora de fer aquest anunci.
Tot apunta que sí, però falta la confirmació oficial, així que ja ho veurem.
Vinga, esperarem. No volem deixar la informació cultural tampoc sense parlar de teatre i de novetats que arriben aquest dimecres al Vendrell. Al Teatre Àngel Guimerà s'estrenarà un concert a la Casa Blanca, una obra que rememora la conversa que l'any 1961 van mantenir Pau Casals i l'aleshores president nord-americà John Fitzgerald Kennedy.
I exactament, hi haureu d'esperar fins al 25 de març per veure-la, però en aquest cas, Jordi Roger i Llorenç Rafecas han estat els ideadors d'aquest muntatge teatral. Un concert a la Casa Blanca vol ser també un homenatge al mestre violoncel·lista en el 50è aniversari de la seva mort. Després de l'estrena al Vendrell, l'obra farà gira almenys a 35 poblacions catalanes, així que tindreu moltes oportunitats per poder gaudir d'aquest muntatge teatral.
I també més sobre espectacles, en aquest cas ja centrats en la ciutat de Barcelona, perquè aquest divendres i fins al dia 4 d'abril es podrà veure l'espectacle Cos de Vida a la Villarroel.
En aquest cas, Julio Manrique, Pau Roca, Anna Saún i Katrin Bankova protagonitzen una obra que explora la necessitat humana de connectar i també de ser estimats. Aquest drama explica la història de dues parelles. En el primer cas es tracta d'una parella que va trencar i la dona va quedar tetraplègica, i la segona parella explica la relació entre una treballadora de cures i una persona que precisament requereix aquestes atencions.
I ens centrem ara ja a Madrid, perquè comença també la 42a Fira d'Art Contemporani, la coneguda com a Arco. Aquest any arribarà dedicada al Mediterrani i arriba també marcada un any més per la polèmica.
Exactament, perquè l'artista Eugenio Merino ho ha tornat a fer, podríem dir. Aquesta vegada ha portat una capella ardent de Pablo Picasso amb una escultura hiperrealista d'ell, feta a mida real, a la fira. L'obra es diu Aquí murió Picasso i ja ha aixecat debat a les xarxes socials. La capella ardent de Picasso coincideix també amb el 50è aniversari de la seva mort i amb l'any Picasso, que precisament doncs, comemora aquesta efemèride. Quan diem que Eugenio Merino ho ha tornat a fer és perquè el 2012 ja va aixecar rebombori posant Francisco Franco dintre una nevera, entre d'altres. Fins aquest diumenge a l'Arco hi participaran més de 200 galeries d'arreu del món. De fet, dues de cada tres venen de fora d'Espanya i més de 400 col·leccionistes. Els organitzadors esperen recuperar els visitants que tenia la fira abans de la pandèmia, l'any 2019, i que superin els 90.000 assistents. Si esteu interessats, una de les peces més cares que hi ha és l'Efem El Oceó, de Joan Miró, que es ven per 2 milions d'euros, o una mica més barata, en aquest cas, una campana d'Antoni Miró, que de moment té un preu de sortida de 300.000 euros.
Com sempre, no volem acabar tampoc aquesta secció de cultura parlant de les novetats musicals, que avui ens porta el grup català Al·lèrgiques al Pol·len, que ens han presentat el primer avançament del seu nou disc, i que sona així.
Les fulles ja van caure i la pluja va ofegar. Els núvols ja no espanten, calor a les meves mans. Visc en l'enyorança i he après a caminar. Em parlen les ombres cada nit al tornar. I em falla la veu...
La cançó, en aquest cas, es diu Bombolles i compta amb la col·laboració de la mallorquina Maria Jaume.
Sí, Xavi, el grup de Barcelona, format per Maria Riba, Joana Subirats i Marina Rico, trauran un nou disc, ho faran el mes d'abril. Un disc que, per cert, està produït per Music Boost Records. En aquest cas, la cançó presentada avui ha estat produïda per Lluís Cabot i també pel membre de les Oques Grasses, Joan Borràs.
Déu-n'hi-do, molt maca aquesta cançó que hem escoltat avui tota repetidament a la redacció. Gràcies, Olma, demà més.
I millor.
I a tots vostès també ens retrobem demà al Punt de les Dugues, aquí a l'Estel Migdia, si volen estar al dia de tot el que passa a l'actualitat del nostre voltant. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic el Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà a les Dugues, com dèiem, i ara fins a les 6, Joan Trias i el seu equip s'hi posen amb la caravana. Fins demà.